Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui 22 de novembre, i saben què passa esta setmana? Pues bueno, que està el Black Friday, ja ho saben, no? Pues bueno, què ens diu Conselleria? Pues que el pròxim divendres instal·larà dispositius de vacunació precisament per això, perquè és el Black Friday. Ara sí, els presentaré els meus companyeros, amb Víctor Manuel Ruiz Boeda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura, molt bon dia. En honor al Black Friday, o sigui, el que és el Black Friday de tota la vida, que diu la gent espanyola, valenciana sobretot. Pues mire, en vez de que se regale vostè algo, pues la Generalitat li regala, el que li regala, pues una punxa. De què? Pues de vacuna, si no la té. Per què? Pues per a que no es contagiem, no? És a dir, es pot regalar vostè a tu mateixa una punxada, pues pareix bé.
No sé, pareix molt horrible. No m'esteu escoltant, veritat?
No, no gens.
Val, pues com estic jo així, vaig a arreglar meu jo mateix, val? Vosaltres val. Parleu.
Mm-hmm. Igual te regalen una de Pfizer que una de Janssen, no?
No, i pots triar la de més. Vale, igual, te donen com la varietat de les taronges, agarres tu la que vols, no, pues dius, el Black Friday, què és el que puc comprar-me i que m'hi... Dona't compte, no és que tinguis descompte, no? És que no pagues res d'això. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va intensificar durant les pròximes setmanes ixa vacunació davant de la Covid-19. I a més posarà punts mòbils d'immunització en espais de gran afluència de públic en la finalitat d'acercar de que cada vegada la vacuna contra el coronavirus tinga major presència. No obstant i tot, que nosaltres estem el 90% vacunats.
Sí, nosaltres així a la Comunitat Valenciana som moltíssims els que estem ja vacunats, un 92%, Susana, exactament. I és veritat que els centres comercials ja estaven ficats certs punts de vacunació, com era la Salera, per exemple, no? I han ficat en moltes parts per animar a la gent, com els camps de futbol, els festivals de música i coses així, no?
Cal dir, i vaig a dir-lo, el Black Friday estarà en Castelló, serà un punt d'estos mòbils que estarà instal·lat en el centre comercial de la Salera el dia 26 de novembre de 4 a 9 de la nit i els dies primers, comencem per aquest dia.
Clar, sí, és que nosaltres així ho fem com molt llarg, no? Perquè si es diu Black Friday, tindria que ser sols divendres, però nosaltres ho fem a lo gran, 3 dies de festa, Susana.
Mira, jo tinc que fer una reivindicació. No em pareix gens bé que estigui instal·lat davant de la Salera. Me pareix molt mal. Molt mal, mm-hmm. Perquè ho diu després de que el punxen, i ara jo pa estar tranquil·leta perquè m'han punxat i tal, entre i me compre el que cada un tinga afició a comprar-se, no? Però doneu-vos compte, en València el posen davant de la plaça de Bous. Mm-hmm. Vale?
Sí, sí.
I així me'l posen en la Salera.
Així, per exemple, podríem ficar-ho en pues, com la plaça de Santa Clara, no? Que diguem que està més prop de tots els comerços locals de la ciutat, si és que volen les capitals. Si fos així a Vila-real, ho ficaríem així a l'Ajuntament, no?
Són punts mòbils, ¿vale? Entonces, és el mateix que se mereix, és dir, estarà en la Salera, no es mereixerà d'allí, però, per exemple, en València capital sí que és de veres que la posen de 4 a 9 de la nit en la plaça de Bous de València, davant, i després se'n van a Ikea a Alfafar. A mi em pareix un poc tendenciós, Generalitat, sí. Això no se fa. Perquè en Alacant ho posaran en la plaça de la Mar de 3 a 8 de la nit, ¿vale? I després el dissabte que se'n van al centre comercial de la JUT d'Ells. No, no, senyores, perquè per aquesta regla de 3 n'hi haurien empreses que també voldrien que li posaran a la porta de casa. Perquè, a veure... si les imagineu-vos que decidissin una empresa, pues jolín, el pàrquing de Porcelanosa, ahí va un fum de gent, és dir, i és ben gran i té, està ben connectat, val? No sé, en fi, el divendres...
Jo crec que per la plaça de Bus de València passa moltíssima gent i per la Salera, vulguem o no, ja no és que vagis a comprar, és que potser vas a menjar, vas a veure una pel·lícula.
No, però això té
moltíssima gent. Però dona igual.
Té un fi comercial. Té
un fi comercial, clar.
Això és una... A mi me pareix una barbaritat que li facin aquesta competència, perquè tu, si estàs allí, te compres algo, perquè ja estàs allí. Això és que si te ho fan així en la plaça de l'Ajuntament, tu miraràs els comerços que hi ha alrededor. Si te'n vas a la plaça del Sol, pues en la plaça del Sol. És dir,
clar.
Claro, és que a mi me pareix que no tindria que ser en ningún, en ningún puesto que siga comercial. No me pareix, no me pareix bé.
Seria com és un poquet de favoritisme cap a uns grans superfícies que ja tenen prou beneficis, com que tu el que vols promocionar i ser Black Friday tindria que ser el xicotet comerç de la nostra localitat, no? Que és el que es té que reivindicar.
Una altra reivindicació. Què Black Friday ni Black Friday? Viernes negro. Punto.
És molt negre.
Viernes negro, punto. El viernes negro, el divendres... No, no, encara més. Divendres negre.
Divendres negre, clar.
Punto, ja està. Entonces, el dia de divendres negre tindran, així en Castelló, ho tindran, tenen que tornar a dir, en la Salera, de 4 a 9 de la nit, i després tindran el dia 3, 10 i 17 de desembre. En València, per la gent que mos sent d'aquella zona, ho tindran a la plaça de Bous, i en Alicant ho tindran a la plaça del Mar.
Per sí, que, per exemple, la plaça del Mar és un lloc on no hi entendes i simplement hi ha xocs infantils que es fica fireta i és per passejar, per exemple. És un lloc molt diferent al de les altres parts.
I la consellera de Barceló diu que des de la Conselleria de Sanitat seguiran insistint en la importància d'aquesta vacunació per a fer front al coronavirus i que no se van a cansar de repetir que és necessari vacunar-se i continuar oferint totes les possibilitats d'estos punts a l'alcance de totes les persones. Diu que fins a la fecha s'han administrat més de 2.000 dosis de vacuna en aquestes unitats mòbils, de les quals més de la meitat s'han administrat en la província de Castelló. O sigui, que en Castelló, on més fotuts estàvem. I després, en concret, també s'han instal·lat dispositius de vacunació en els estadis de futbol com el Mestalla, Ciutat València a Levante, i també en l'estudi Manuel Martínez, Valero de Elche o en l'estadio de això ho faré més esplaet perquè tothom ho sent bé, en l'estadio de la Ceràmica de Vila-real, ¿vale? També s'han posat punts mòbils i així en Castelló on més gent s'ha vacunat en aquests punts mòbils, O sigui que, bueno, d'aquesta manera ens ha anat molt bé. De tots modos, ja ho saben, el divendres negre tindrem un punt mòbil. Vos pareix bé, no?
Perfecte.
Sí, pues ala, una pauseta de publicitat i a per les notícies.
Estàs a la 92.2 FM. Pablo Godoy, agente exclusivo de Caser en Vila-real. Todo tipo de seguros para particulares y empresas, hogar, vida, auto, protección de alquileres, comercio y mucho más. Ven a informarte sin compromiso a Paseo de la Estación número 2. Ven a visitarnos. Caser Seguros. Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es. Si tens entre 14 i 30 anys i eres de Vila-real, el dissabte 20 de novembre participa en el primer Congrés de la Joventut. De 10 a 7 de la vesprada, a la Fundació Caixa Rural i a la Plaça Major gaudiràs de xerrades, tallers i activitats. Si participes en una de les activitats al matí, tindràs el dinar gratuït. I si participes en dues activitats de la vesprada, entrades per al Cine Sucre. Més informació i inscripcions en el codi QR que trobaràs a les xarxes socials de l'Espai Jove. Organitza l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural amb el suport de la cooperativa i l'IVAC.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite. Acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
En este Orange Black Friday tenemos mucho más que smartphones. Y además ahora un 50% de descuento en dispositivos a plazos. Llévate un Samsung Galaxy S21 5G por solo 10 euros al mes y también un Samsung Galaxy A03S por solo un euro más. Sí, lo has escuchado bien. Ven a tu tienda Orange más cercana e infórmate de las condiciones. Te esperamos. Orange.
Ara sí, Maria, notícies?
Pues mira, Susana, comencem parlant d'eixe passaport Covid perquè Ximo Puig, el president de la Generalitat, anuncia que en els pròxims dies es demanarà eixe passaport. El president de la Generalitat ha informat aquest diumenge que en els pròxims dies l'executiu autonòmic establirà la normativa que regularà la necessitat d'exhibir el conegut com a passaport Covid per acreditar la vacunació i poder accedir a determinats espais. Diu així el cap del Consell. Tenim ja al 92% de la població diana de la Comunitat Valenciana vacunada, però hem de llançar un missatge a aquest 8% de la població, ha assegurat. No podem tindre la seguretat absoluta perquè els vacunats també es poden contagiar, però si fem les coses de manera adequada, amb màscara i distància de seguretat, segur que podrem superar una situació que s'està complicant en altres països, com ja és conegut, ha conclòs així el president de la Generalitat, Ximo Puig, Susana.
També dia que no pot dir el dia, però que seran els pròxims dies i que l'adopció d'esta mesura restrictiva hauria de passar també per aquesta reunió de la Comissió Interdepartamental del Consell. Clar, ell ja ha buscat l'apoyo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, però també vol que estiguen tot el món d'acord i per això va a la Convenció Interdepartamental. És molt prudent este cap de Consell. Sí, sí. Ell normalment busca les màximes ajudes i té la intenció sempre de sentir-se recolzat.
De fet, encara no sabem com s'establirà, com se tindrà que fer, on els demanaran o no. Susana, estan sent molt prudents, no se'ls està escapant res. Jo espero que en els pròxims dies pues, anem donant pinzellades de com s'establirà aquest passaport Covid i com el tenim que utilitzar adequadament, no, Susana?
En fi, me pareix que d'esta manera sí que és veritat que anem a estretxar, d'alguna manera a tancar aquestes persones a pillarles a los que no están vacunados y obligarles a que si no se vacunen no podrán hacer vida social.
Sí. Ahora parlem d'un altre tema, Susana, perquè l'IBACE destinarà 1 milió d'euros per a impulsar l'adquisició de vehicles elèctrics al parc mòbil de la Generalitat. I em pareix una notícia pues, molt bona, no? Perquè jo crec que es té que anar canviant i anar i redirigir-nos cap a aquesta utilització dels vehicles elèctrics, no?
I també farà que s'implanten cada volta més. Uh-huh. El problema que tenim ara és que, clar, on vas carregant-lo? Tu no tens la mateixa
possibilitat. No tens tanta facilitat. Sí.
Jo suposo que és més l'època de l'híbrid, no?
Uh-huh. I ara, aquest cap de setmana, ha tingut lloc als carrers de Castelló la concentració organitzada per aquesta plataforma per un finançament just que va comptar, pues, Susana, amb una àmplia representació política i també actors polítics de totes les institucions, ja siguin locals com nacionals. Esperem pues, que des de Madrid s'escolta un poquet més, no? Perquè hem vist a molta gent davant d'aixes pancartes, però són ells els que tenen que fer l'esforç, no, Susana?
Claro, jo m'he quedat prou sorpresa, perquè és que han dit tots els partits polítics.
Sí, tots. Per exemple, en la pancarta que van veure a la ciutat de València, encapçalada per Ximo Puig i Mònica Oltra. Després hem rebut també la imatge, no?, de diferents partits i representants de la Diputació de Castelló davant les portes, inclús del PSPB, on es veia, no?, a per exemple, Germán Renau, que és per tots els coneguts com el diputat nacional del PSPB, hi havia grans actors nacionals que bé, ells també tenen que fer la seva força, no tan sols escudar-se darrere d'una pancarta, no, Susana?
Jo ja he dit el que penses, no és ahir on s'aconsegueixen les coses. Clar.
I ara parlem de que una vegada més el poble de Nules Unit s'ha concentrat a les seues platges, en aquesta ocasió sota el lema "El poble de Nules més fort que un mur, tots units per la nostra mar". Milers de persones han volgut ser presents per a fer-se sentir a través de la lectura d'un manifest que han llegit tots els representants de les tres associacions veïnals de la platja de Nules. De fet, també representació política provincial per part de tots els partits per a donar el seu suport a la localitat de Nules per ixe espigó.
Sí, tu divendres ho vas tractar i vas tindre també a aquesta associació de veïns i he vist que ha estat molt compartida l'entrevista.
Sí. Jo crec que tenen molt de suport, no?, per part de tots nosaltres. Ara parlem d'Onda, que també fa un tironet d'orelles a la Generalitat perquè reclama que incloguen els seus pressupostos la segona residència de majors que també va prometre a aquesta localitat i que no estan veient inclosos en aquests pressupostos de cara a l'any que ve, Susana.
Pues muy mal, perquè si s'anuncia i després no ho fan, pues vaya, és com allò d'anar darrere de la pancarta i després no revinga on toca.
Ara ens venim ja a Vila-real per parlar primer de protecció civil, perquè reactiva els cursos d'autoprotecció per ensenyar alumnes i professors a reaccionar davant d'emergències. Molt bona tasca, no?, perquè moltes voltes quan sorgeixen problemes no sabem com reaccionar, no? Ara parlem del primer congrés de la joventut de Vila-real, perquè diagnostica necessitats i preocupacions dels joves per a dissenyar el pla local i el futur Consell de la Joventut. El congrés pues, ha servit per a presentar els resultats de la primera fase de diagnòstic de necessitats i preocupacions dels joves de la ciutat a partir de reunions i enquestes directes amb 513 qüestionaris a joves d'entre 14 i 17 anys i altres 563 enquestes en la franja d'edat entre 18 i 30 anys. I Andrés, Susana, entre les conclusions de l'estudi de camp que més m'han sorprès, destaca que apenes una quarta part de la població juvenil forma part d'entitats o associacions de qualsevol tipus i la majoria participa en activitats al marge dels estudis, encara que fonamentalment són aquestes esportives, un 58%. També es percep un ampli coneixement de l'espai jove, encara que escàs interès pels programes municipals, i les seues principals preocupacions pues, se centren en els estudis i eixides professionals, encara que la majoria afirma no tindre preocupacions.
Me dices una miqueta decebuda, què vols que te diga?
Sí, un poc, per exemple, no? Sobretot per aquest interès que tenen per el futur de les nostres tradicions a més les entitats o associacions tan importants i arraigades a Vila-real, no?
Quizás era perquè les persones van arraigant-se més al seu, a lo que és la seva identitat, a lo que és les tradicions quan més major van fent-se, no? Igual és això, perquè de veritat, si no tenen il·lusió per lo que són els seus arrels, no tindran il·lusió per construir un futur.
Desinterès polític sobre tot el que fa l'Ajuntament, perquè és quasi interès pels programes municipals.
si me fan la encuesta a mí, me veis que cambie tots els resultats.
I clar, i jo entenc que la preocupació per els estudis i les necessitats professionals, un 45% dels encuestats que es preocupen per això, pues, és normal, no, Susana?
Sí, jo crec que ha sigut fruit de los jovens que són els que han opinat. Uh-huh. Sí.
I ara parlem que ja Vila-real es prepara per a la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, pues amb una programació compartida amb les associacions d'igualtat de la ciutat i l'objectiu comú, pues, de lluitar contra aquesta violència masclista i visibilitzar, pues, la situació que pateixen milions de dones a tot el món. També a Vila-real, segons el balanç de la Casa de la Dona, des del passat 1 de gener s'ha donat d'alta 25 noves víctimes de violència de gènere que han sigut ateses per primera vegada en el servei municipal. Aquestes atencions se sumen ja a les 27 terminals a Tempro de seguiment per a la protecció de dones víctimes de violència de gènere actius a la nostra ciutat, Susana.
En fi, a veure quan acabem tot això i s'instal·la la normalitat entre un home i una dona.
I per últim, Susana, pues la Comunitat Valenciana inicia una setmana de pluja i neu. El dimarts s'esperen precipitacions generalitzades durant la primera meitat del dia que poden ser, pues, localment fortes, persistents i amb tempestes ocasionals, sobretot al nord de València i a Castelló.
Ah, pues podrien aprofitar. L'any passat no va haver... que n'hi havia estat un atasco en els cotxes en vez de buscar la neu, pues sí. Que fiquen un punt de vacunació ahí també per aprofitar.
Ah, pues mira, no estaria malament.
també no estaria mal. Pauseta de publicitat i els esports.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
I ara què volgué que li diguen? Pues que anem a parlar d'esport, però allò de que on hi ha patró no mana mariner, pues Javi, i què faràs esta vespre?
Pues hola, què tal? Bona vespre a tots. Bueno, farem la prèvia de lo que va ser el partit contra el Madrid. Bueno, farem la tertúlia des dilluns, que jo crec que és una de les coses que més lliga al Vila, a esta ràdio, amb la gent que l'escolta, perquè és la mateixa gent que l'escolta la que parla. Per tant, nosaltres des dilluns el que fem de 7 a 8 és que la gent que són aficionats del Vila-real tota la vida i que jo crec que és una bona mostra de lo que realment és la grada del Vila-real, perquè tenim de tots els perfils, no? Uh-huh. Tenim a Pepe, que sempre pensa que anem a perdre, per exemple, que és un perfil molt de Vila-real, o sigui, molt de Amo la Faran, és 100%, però més seguidor del Vila-real que ningú. Tenim a Néstor, que és, vamos, jo diria que és dels seguidors del Vila-real que jo m'he trobat en més llocs. O sigui, jo Néstor no el coneixia de res, però... Anava a Soria, me'l trobava allí vestit del Vila-real.
En totes les apostes que la gent fa de si guanyen o si perden, sempre està en la paella, perquè l'últim dia hi ha de ser un regidor, Javier Serralbo, que també és un gran seguidor,
sí, també.
I en esa paella que havia guanyat o que havia perdut, no ho sé, s'encontrava
sí,
també ell.
Sí, claro, sí, Néstor està a tots llocs. I així tenim ese perfil, no? Està Paco, que és ja un seguidor molt veterà del Vila-real, que jo crec que és dels que va al camp de futbol que més temps va seguit, segur. Uh-huh. A més té una anècdota curiosa, va al primer. Jo puc atestiguar jo, entra el primer sempre al camp de futbol. Jo sóc el primer que vaig al camp de futbol, perquè sóc un nerviós i una agonia i com porto molts aparatos sempre vaig el primer i com me fique molt nerviós, pues en el camp se me passa. Entonces jo al futbol vas 2 hores abans, 3 hores abans. El dia de la final de Gdansk va estar 5 hores abans. 5 hores. 5, més les 2 del partit, 7. Més les 4 del final, 11 hores. Paco, quan jo vaig al camp, al rato que obrin la porta, entra.
O sigui, tu veus els primers que entra i Paco entra primer.
A més, quan entra fa una foto i diu, ja estic així, i dic, ja, perquè se'm s'assenta i el veig. O sigui, entres des primer sempre. És una gastomania. O sigui, aquí... Tenim aquest sector de gent i avui van a vindre a parlar de lo que va ser un partit demà, que per cert queden un centenar d'entrades. a la venda. Jo no recordo l'última volta que el camp del Villarreal se va omplir del tot, o sea, que digues, no queden entrades. Algun partit pot ser que, i si no fa memòria, el buscarem, però, ojo, són...
Un dilluns, en amenaça de pluja,
Ja, però és la Champions, ve el Manchester United. El Manchester United és com anar a veure cantar a Frank Sinatra, és una cosa d'això. Claro. O sea, si tu t'agrada el futbol i t'agrada la història del futbol, per, això que és tan mal, però veure el United és, pues això, veure cantar a Sinatra, pues quan Sinatra tenia, no sé, 70 anys, que la gent diria, ja no és Sinatra, dona igual. Sinatra.
I entonces, de esta vespra,
bueno, estarem
abans, podran veure este elenco de gent que tens.
No, i a més crec que el que vulga vindre, li preguntarem també.
Ah, sí, el faràs participar a la tertúlia?
Participar, claro.
Però digues on estaràs i a l'hora que estaràs.
En l'Avinguda de la Murà número 8, que és ahí davant d'ací de la ràdio a 200 metres. L'Avinguda de la Murà, tot el món sap quina és. I sap que primer era doble direcció i que vam decidir que fora d'una direcció llavant. I així n'has seguit.
Bueno, una empresa que ve a buscar-nos especialment és l'empresa en la que se trobarà esta vespre Javi Mata. El podreu veure en persona, podreu participar en el seu programa, podeu parlar també en totes aquestes persones que ell mos ha parlat i que són gent de la que se rodegen, que parlen i en molt de coneixement de lo que és el Villarreal Club de Futbol, perquè
passió,
el volen.
Jo diria molta passió, que és el més important al final, perquè tu al final d'aquestes coses pots parlar, diguem, de lo que opines, de lo que creus i de lo que saps, que està molt bé, però a mi m'interessa de lo que te fa patir, de lo que te fa disfrutar i de lo que te fa sentir. Que al final això no té més secret.
Estareu a quina hora?
La tertúlia és de 7 a 8. Nosaltres estarem un poc abans, però de 7 a 8 tindrem la tertúlia i aquell que vulgui vindre a veure-nos parlar i que vulgui aportar la seva part, deixarem un moment perquè... que ho puga fer.
Uh-huh. En l'empresa, que és l'empresa Orange, que l'han reformat i han fet unes instal·lacions, diuen que més apropiades pel temps en el que vivim.
Sí, a més d'una empresa, bueno, que tenen el futbol i que són apassionats del futbol i que estan molt centrats en el futbol. Per tant, jo crec que és...
Que era el puesto adequat.
Sí, i a més crec que fan una cosa important, que aquestes empreses abans eren el Madrid i el Barça com a reclam i ara padeixes el Villarreal, almenys sin Villarreal.
Vale.
Tu passaves per la porta de les empreses telefòniques com Orange i el reclam era Messi, Cristiano Ronaldo i podes veure el Barça i el Madrid. Ara la gent d'Orange sí diu, home, pots veure també el Villarreal, que nosaltres també som de Villarreal. Per tant, jo crec que hi serà un pas important perquè al final està molt bé que tot el món vegi el Barça i el Madrid i que siguin del Barça i el Madrid, però la gent que viu així és del Villarreal. I jo crec que tu també tens tot el món que ser-ho.
Claro, Javi, però jo, per exemple, tu, vamos, ho has dit, no parlo ni del Madrid ni del Villarreal, però una empresa com esta és una empresa que pot tindre i que pot anar a buscar, al comunicador que vulga, va darrere d'esta casa no sé quant de temps dient que volia que anaràs a fer tu el programa allí. I això és tan cert que nosaltres, a més, com sempre li diem la veritat als nostres oients, i som com som, per això mos volen tant, ens busquen darrere de nosaltres. A més, tu te rius perquè...
No, perquè... Mi...
Digues la veritat, Javi.
No, te dic la veritat. Això és com quan Mario Gaspar va anar a la selecció. Això te passa una vegada. Mato, jo no me considero companyera a buscar-me. El que vas dir que és veritat, que nosaltres portem, no sé els anys ja, perquè no estic comptabilitzat realment. Un dia, perquè te faig una idea, fa 2 o 3 anys, un dia li vas dir a Batallà, tu, Miguel, hauríem de contar els partits de futbol que han fet del Villarreal tu i jo, perquè jo realment no ho sé. I un anime es dedicar a contar-los tots. I se n'hi vas contar, evident, 1.100.
I vas
pensar, hòstia, ha de ser burro per no fer el partit 1.000, que tot el món fa el partit 1.000 i tira coets i s'abraça i diu, hòstia, ha fet 1.000 partits. Però, matos, jo ni ho sabia. Ara jo crec que em portarem 1.300 o 1.400.
Vale, pues...
Del Villarreal.
O sigui,
que fent 1.400 partits del Villarreal, quan pregunten, del Villarreal, qui n'habla d'un? El pesat este, claro, està tota la vida ahí, és l'únic que queda, el resto van passant... Però, claro, això al final... Dius, estos aguanten, serà per algo.
Claro, pues a tot això, esta persona intentava localitzar-te i tu dius, bueno, hi ha persona que vol parlar amb mi, dona compte que tu estàs molt pendent de lo que estava passant en aquest moment i l'agarre el telèfon, bueno, esta persona volia fer el programa des d'allí, des de la casa i tal, i jo li dia, vale, però no puede ser. No, no, nos acordamos el dia que tu digas como tu quieras, i jo dic, pues mira, què vols que te diga? Tu, pues te pareix molt bé que parlen del Villarreal igual que el del Madrid i del Barça, i a mi me pareix molt bé que estiguen molt pendents de que siga Ràdio Villarreal, que siga Javi Mata,
claro.
El que presenta una empresa com ICES, que no mos confundim que és una multinacional.
Pues el d'avui a les 7 estarem allí.
I a més, ells, perquè clar, nosaltres diem, el que vulga parlar, el que vulga col·laborar, dona compte, tu ofereixes el que tens, la teua ràdio, perquè la gent col·labore, la teua ràdio, Javi, tu ofereixes el que tens. Però és que a més ells sortejaran camisetes, balons... Pues totes aquestes coses que hi tenen, el merchandising,
claro. Sí,
i sin embargo tu d'això ni ho has dit.
Perquè no ho sé. Jo me passa com li ha passat a Casado, no? Que ha anat a la missa i no sabia la missa que era. Pues jo sí que sé la missa que és, ja li sé. Però estarem sí que... vosaltres allí, estarà Radio Villarreal, estarem parlant del Villarreal, és la tenda d'Orange, perquè el que vinga sàpiga on va. I vale. Jo crec que els que venen saben a lo que van i a lo que els agrada, que és el Villarreal.
Però tu vas a parlar de lo que serà el partit.
Jo vaig a parlar, anem a parlar de lo que va passar a Vigo i sobretot de lo que passarà demà. O sea, demà tu és... Bueno, demà és un dia important per esta ciutat, perquè, per exemple, va ser centre d'atenció. Damunt tenim una cosa que la vida te col·loca un moment per sort o per desgràcia, ¿vale? Futbolísticament el Villarreal no està mal, però damunt al Villarreal li ha tocat el partit demà, és el primer partit d'un nou entrenador en el Manchester United. A veure, jo sempre dic, n'hi ha dos equips en el món, o tres. Un és el Madrid és el Madrid, el Madrid. En Espanya és el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid B i el resto. En el món és el Madrid i el Manchester United. I en tota Àsia, en tots els dos que pugui imaginar del món, el Manchester United jo crec que competís al Madrid. Vale, pues avui, ahir van tirar l'entrenador de Manchester United. Lo que suposa que el primer partit del nou entrenador del Manchester United és així. Damunt se juguen la classificació a Champions League. O sigui, que demà el partit del Villarreal ja te puc assegurar que en el món va ser el partit referent. O sigui, en el món. Demà en el món, jo diria que la gent del futbol, el 100% no, però el 60% van estar pendents de lo que passa així.
I després, Javi, després de lo que tu estàs dient-me, tu entens que te criden de totes les televisions nacionals quan ocorri algo en el Villarreal?
Sí, claro, però perquè només estem... Obre, només estem... Sí, estem vosaltres. Mal no ho farem, però és veritat que estem vosaltres. I com estem tants anys i estem a on passa, i quan passa estem ahí, perquè a Vigo estava jo. O sea, a Vigo estava jo. Jo. Seguint el Villarreal estava jo allà avant. O sea, esta casa. I el diari Mediterrani. Però com a ràdio, jo. Però, claro, entonces dius, jo vaig anar a la roda de premsa una Emery i estava jo. Claro, Emery quan mira diu, només està este. Però quan se'n però... va a Suïssa, sal cap i diu, hòstia, este està així. Quan se'n va a un altre lloc, alça el cap, claro, sempre estic jo. Entonces, claro, el resto també diuen, este sempre està així. Claro,
no, quan Javi, vaig a... però vas tu i, segon les declaracions que tu dones, que les dones en directe en aquest moment, s'escriuen periòdics, se claro, fan cròniques, però... perdona, que això és aixina i tu
que
ho saps.
Sí, però que al final, nosaltres el que fem és, jo crec que el que toca, el que passa és que cada volta és més difícil fer el que toca. Cada volta és més complicat fer el que toca, saps? És que jo sempre dic el mateix. Tot el món diu, no, ara, por tuits, ¿para qué? Si estàs ahí, ves el del cristal. I jo sempre dic, tu, quan vas a un riu, l'olor que fa el riu, l'aigua, el ruïdo que fa, el color que té i tot el que n'hi ha al voltant, a través del cristal no se veu. O sigui, tu veus el riu i dius, un riu de puta mare, però tu no saps res d'aquest riu, perquè el que sap del riu si l'aigua està gelada, l'olor que fa, el pato, si passa, quin pato, és el que està al riu.
Vale.
El que està mirant-lo per la tele i se veu un riu que podria ser el mateix... O sigui, jo te la puc colar el riu que vulga, el que està allí no.
Per això la multinacional se gira i vira i vol que estiga allí en la seva tenda el que diu l'olor que fa el riu.
Claro, nosaltres pescar pesquem poc, estem allí, tirem la canya tots els dies. Claro, al final algo pescaràs. Claro, si això... A veure, jo és que saps que a mi aquestes coses no m'agraden. No m'agraden perquè jo crec que al final el que fem és el que jo he fet tota la vida i el que ha vist fer a altra gent. El que passa que és veritat que sí que tenim certa repercussió, que és el que ens fa ser un poc diferents. Ja van.
La repercussió que tens...
Aprofitar-ho.
La repercussió que tens que seguir una multinacional i que vaja un mes darrere de tu i tu me
bueno,
dius...
Jo el que vull és que vinga la gent. Això és el que vull jo. Que vinga la gent avui.
N'hi ha una persona que diu que tal i qual. Vale, i tu ara fas aquest cridament a la gent perquè avui estiga esta vespre allí i el que vulgui participar en ràdio...
El que vulgui vindre a veure un programa de ràdio, pot vindre. Que és... A veure, no és res fora de lo normal, però que si no l'has vist mai, té el seu puntet i el seu secret. O sea, jo crec que paga la pena. O sea, jo sempre dic el mateix, la ràdio és, de tot el que n'hi ha en quant a espectacle, la més barata, la més cutre, la més fàcil de fer, la que no necessita ni portar traje, ni anar arreglat, ni anar a la peluqueria, ni anar a l'estilista, no necessita res d'això, zero. Però té algo que la fa diferent, i és que el que la veu i el que la viu, i el que li agrada, No la canvia per una altra cosa.
Estàs per sobre les 6 i mitja de la vespre, ja estareu allí, sí. I estareu en la casa Orange.
Així, a l'Avinguda de la Mura.
A l'Avinguda de la Mura. Això, jo espero que la gent te faci cas i que seguisca.
Home, jo espero que m'ho facin cas. Doncs
pues ara, estàs per allí, vale. Estarem tots.
Passeu-ho bé. Hasta luego.
Baila, baila com un terremoto. Baila, baila como un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco. Tiene un feeling que me vuelve loco.
Ara sí, Víctor, ara te toca a tu.
Pues eso ya lo ha dicho prácticamente el Javi, pero bueno, vamos a empatar a U en Vigo. Gol de Alberto Moreno en el 26 y después Bryce en el 72 en una jugada que por ser Rulli podría haber fet una miqueta més, pero yo no le tiré toda la culpa. Y con Viadil Javi, pues demà ve el Manchester United, que per alguns será el primer, per alguns será el segon, pero eso, o el primer o el segon club del món.
Que diguen lo que diguen, que demà si en Villarreal ve el Manchester.
Estás a la 92.2 FM.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal junto a la estación de tren.
¿Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Arriba la Fira de Santa Caterina i amb ella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Villarreal o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
En Fama Living Castellón somos honestos. Solamente esta semana un 15% de descuento real en tu nuevo sofá totalmente personalizado. Solo hasta el 27 de noviembre. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil, número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen.
Bueno, i ens arriba una nota de premsa que mos diu, esta nota de premsa de l'Ajuntament de Vilar, que la Casa de la Dona atén en 2020 a 25 noves víctimes de la violència masclista i manté actius 27 terminals de seguiment per a la protecció de les dones. Anem a parlar amb Sílvia Gómez, ella és regidora de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia, Sílvia.
Molt bon dia a totes i a tots.
27 terminals de seguiment, eh?
Sí, sí, la veritat que encara que avui la notícia apareix com que és una bona notícia, no?, i que baixen les atencions en el que és la regidoria de dona a 25 casos, evidentment, quan parlem d'aquests 25 casos és que acudixen a el que és la regidoria de la dona, però després tenim també les dones que estan ateses, que estan protegides per lo que és la unitat de Gavín de la policia local de Vila-real i després la unitat també de violència de gènere de la policia nacional. Aleshores, ahí suma unes quantes més persones que poden ser víctimes d'aquesta violència masclista. Aleshores, això que és hem de quedar de que sí que han segut les atencions menors a l'any anterior, que va ser el confinament més dur i en el que ja se va, sí que és veritat que se va observar un increment important d'aquesta violència domèstica o masclista en l'àmbit domèstic. Aleshores, sí que ens podem alegrar, entre cometes, quan diem que pareix que ha hagut una baixada, però evidentment en quan les persones protegides per part de la policia local i policia nacional ahir no és la mateixa impressió.
Ens trobem en una setmana on tindré que portar a cap aquesta campanya violeta. Tindrem accions que se faran així en l'Ajuntament de Vila-real, no?
Sí, durant la setmana, aquesta setmana, de fet ja avui comença la campanya de Creu Roja, de Juntes, en el que es diu Espai Segur, en el que han col·laborat també UCOBI amb Creu Roja per a fer una campanya en els comerciants de Vila-real per a denominar Espai Segur, no? La col·laboració dels comerciants, que són tendes de barri, de proximitat, en el que les persones en un moment donat que se senten agredides o que vesquen en perill puguen acudir a aquests comerços, no? Com un espai segur. També el dimecres farem el lliurament de premis de la campanya que se va fer, que això aprofite per agrair la tasca que s'ha fet per la nova companya Rosario Arroyo durant tots aquests anys de que duia la regidoria d'Igualtat i va fer la campanya o denominar concurs, no?, perquè se va convertir en un concurs Igualtat i Acció que s'ha dut a terme en els alumnes i les alumnes de tercer i quart d'ESO, en el que es demanava que es feren un vídeo de TikTok. Volíem, no?, que fora dins de l'àmbit seu, no?, de que el missatge arribara més de tu a tu, i aleshores es van convidar, després d'explicar-los a aquesta campanya, no?, en quina línia anava, i la línia i l'objectiu que buscàvem era que les dones, i que sobretot les joves, no se senten obligades a, quan els planteja la seva parella per a demostrar el seu amor cap a ells, que puguen tindre que fer-se fotos en el mòbil i després enviar-les per qualsevol mitjà telemàtic. Aleshores, ahí anem en estos vídeos de TikTok. Tots els joves i les joves de Vila-real han fet quasi un centenar de TikToks, la veritat que molt interessants en aquesta línia per a, diguem, sensibilitzar a les joves de que no tenen que caure en ixe país com que és responsabilitat d'elles o inclús una obligació de demostrar l'amor que tenen cap a la seva parella i més d'aquesta manera. També després el 25, dic que és el 24 i 25 ja el dia en què se commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, ahir a les 12 del migdia, convocat i organitzat per l'Associació de Grup de Dones en col·laboració d'AFIM, el que és una concentració en la plaça Major i la lectura del manifest tant que se va aprovar en el plenari de l'Ajuntament com els manifestos que altres associacions o entitats estiguen o vulguin llegir. I per la vesprada es farà una obra de teatre a l'auditori que es diu Segarem Ortigues amb estacons, amb la línia, pues, això, una obra de teatre per a sensibilitzar a totes les persones que vagin contra la violència de gènere. I acabarem la setmana el 26 amb una xerrada organitzada per l'associació Més que Llet, que és sobre la violència obstètrica. Per tant, crec que tenim una setmana molt activa, molt referent, no?, a nivell de la província de Castelló, i a més en la línia i l'objectiu de que tots els ciutadans i ciutadanes ens sensibilitzem, no?, i que fem visible que aquesta lacra, aquest problema, aquest terrorisme que n'hi ha masclista, de violència, de sobre la violència de gènere, és real i que no podem caure en aquest missatge que està llançant l'extrema dreta, inclús negant de que existisca violència de gènere. Em pareix una aberració tan gran que crec que tots els ciutadans i ciutadanes han de col·laborar, han de sensibilitzar-se i han de reflexionar.
En este cas, mire, a mi m'ha llamat molt l'atenció i són quasi 100 adolescents que han participat en estos vídeos, en un total de 40 vídeos, perquè el fet de que la feina dels polítics, la feina que tenen és plantar arbres dels que no se beneficiaran vostès mai d'aquesta sombra, és dir, 100 adolescents que han participat en els vídeos, aquests adolescents ja ho tenen imprimit, el fet de no actuar en violència masclista, ni per una banda ni per una altra. A mi això me pareix meravellós.
Claro. Això és el que volem, sí. La veritat que sí, Susana. A mi m'encanta, no?, quan vas a qualsevol activitat i aquests joves, no?, adolescents, inclús xiquets i xiquetes de primària, que tinguin tan clar, no?, el que evidentment no cap i no s'entén la violència de cap tipus, evidentment, però evidentment no es pot permetre ni se pot tolerar una violència cap a les dones, no?, i sobretot en l'àmbit domèstic. Per això els joves i les joves han de ser sensibles en aquesta situació. I crec que també és una crida, no?, a que aquesta corresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes, quan vescam alguna actitud, alguna situació de risc per a qualsevol persona, veïns, veïnes, amics, amigues, que ho traslladem als diferents recursos que tenim, tant autonòmics com locals com estatals, per a que això no vagi a més i que les dones estiguin protegides.
I si parlem d'ensenyar a lo que són els nostres menuts, també Protecció Civil reactiva els cursos d'autoprotecció per ensenyar als alumnes i professors a reaccionar davant d'emergències. Aniran a 10 centres, no?, a que sàpien com defensar-se davant d'una situació d'emergència.
Sí, la veritat que des de Protecció Civil ja duem una llarga trajectòria, no?, d'aquestes activitats en els centres educatius de Vila-real, perquè creiem que és molt important. Pareix com de vegades que és una broma això dels simulacres, no?, que fem en els centres educatius, que en un moment donat d'una emergència, d'una situació d'incendi, de què pot passar, encara que per sort no passa a sovint, hem de saber com actuar, i sobretot el professorat, i és increïble com actuen, com aprenen, i de fet jo crec que hauríem inclús llançar un premi o jo què sé, o un reconeixement a les escoles que inclús s'impliquen més que altres, perquè hi ha escoles que em comenten des de Protecció Civil que són autèntics experts en un simulacre de com saber actuar. I de fet els escolars, ara estàvem també en els centres educatius, en els centres de secundària, és molt important. De fet, a mi m'ho comentaven a nivell familiar, no? El meu fill que està en l'institut m'ho va comentar i va dir que li va agradar moltíssim i que li va fer algunes reflexions, li va explicar molt bé i crec que s'ajuda moltíssim a saber com reaccionar, no? Perquè les coses, no, si no se diuen, no se saben, no? I encara que pareguen lo més senzill possible de dir, pues, quan sona l'alarma, trigo que per així, pues ho diuen, no. Se té que assajar, se té que explicar i se té que assajar és el que se fa el simulacre i se té que actuar, no? I s'actua el dia del simulacre i en un moment donat és la millor manera de saber com actuar.
Pues Sílvia Gómez, regidora de l'Ajuntament de Vila-real, això, a seguir plantar arbres, no?
Això, per a créixer en educació, no, i en sensibilitat.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia a totes i a tots.
Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada. Yeah! Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Mira el mundo desde otro punto de vista con el nuevo Hyundai Bayon. Su diseño único, su amplio interior, su tecnología de última generación y la seguridad más avanzada te harán ver todo desde otra perspectiva. Además, el nuevo SUV de Hyundai también cuenta con una versión híbrida. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
L'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural llancen una nova campanya de Fem Poble. Fins el 15 de desembre, compra amb la teua targeta Fem Poble als establiments adherits i podràs aconseguir fins a un màxim de 80 euros de bonificació. I si no tens la targeta, demana-la en vilatenda.com o al centre social de la Fundació Caixa Rural. Comprant del poble, Fem Poble. Col·labora Nació Villucovi.
Search lights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the sky.
Bueno, y cal dir que avui i demà, entre les 11 i les 12 del matí, hi han convocat una manifestació en la plaça Maria Agustina, una manifestació del sector limpieza, tant de les institucions públiques com privades. Per a que ens ho expliqui millor, tenim a Carmen Tamarit, que és delegada de personal i riesgos laborals de la UGT. Buenos días, Carmen.
Buenos días.
¿Qué piden? ¿Por qué se manifiestan?
Pues mira, nos manifestamos porque llevamos sin convenio 2 años ya y sin recibir ninguna remuneración. Entonces, nos hemos unido a la manifestación un montón de veces, sí. Pero la patronal no da su brazo a torcer, porque quiere ponernos en el salario mínimo interprofesional el plus de transporte más el... espera un momento, el plus de transporte más la antigüedad, para que lleguemos al SMI marcado por el gobierno. Entonces, ni estamos cobrando los 900 euros, ni los 950, y evidentemente menos los 965 que marcó el gobierno ahora en el mes de octubre. Y llevamos, pues, que somos muy imprescindibles con la pandemia, y imprescindibles a la hora de percibir un salario digno, pues no. Y no quieren nada más que quitarnos los derechos. Y evidentemente, pues los nuestros derechos son unos derechos adquiridos y quieren que la subida salarial sea a cuenta del plus de transporte y la antigüedad. Entonces llegaríamos al salario mínimo interprofesional marcado por el gobierno. Y se niegan rotundamente a llegar a un acuerdo. Entonces, pues no nos ha quedado más opción de llegar a una manifestación primero y luego a huelgas, porque ya estamos desde el mes de abril de este año, porque evidentemente en el 2020 no pudimos hacer ninguna manifestación ni reuniones ni nada, pero este año pues han habido 13 o 14 reuniones telemáticamente con la patronal y todo ha sido levantarse de la mesa, no querer negociar y todo ponernos traba, que están perdiendo dinero, que no pueden asumir esos costes, y así estamos hasta el punto de que hemos llegado pues a una huelga.
Sí, en este caso ustedes se manifestarán hoy y mañana, pero solamente dejarán de trabajar durante una hora o hora y media, ¿no?
No, nosotros vamos a una huelga indefinida. No sabemos esto, cuánto se puede alargar, esperemos que por el bien de todos, igual del trabajador como de la patronal, pues no lleguemos a un acuerdo digno para nosotras. Y la manifestación sí que son dos días, pero ya veremos qué es lo que ocurre si seguimos manifestándonos, porque de momento esto no lo sabemos. Son de momento dos días de manifestación, pero vamos a una huelga indefinida.
Es decir,
y el 20% es de servicios mínimos en mi sector, en los juzgados.
Sí, usted me está diciendo a mí que no hay una manifestación previa a la huelga indefinida, sino que directamente ustedes ya van a la huelga y que el hecho de manifestarse en la Plaza María Agustina es para recordar que lo que quieren son sus derechos, ¿no?
Sí, evidentemente una subida salarial digna, que creo que después de dos años de estar sin convenio, sin subida salarial, primero porque no podían reunirse por la pandemia, que si y ahora porque no quieren ellos, porque son todo pérdidas lo que tienen según ellos, pues hemos decidido manifestarnos un día y luego ir a la huelga directamente. Porque se han levantado de la mesa negociadora y no hay forma de poder llegar a un acuerdo con la patronal. Entonces, pues vamos a una huelga y es que no podemos hacer nada más, porque no podemos estar sin salario, sin aumento de salario y sin convenio y sin nada.
Es decir, que desde hoy solo va a haber un servicio mínimo de limpieza, tanto en las instituciones públicas como las privadas.
Esto
significa que sanidad, ayuntamientos, vamos, todas las instituciones públicas, juzgados, colegios, usted me está hablando de todo esto, ¿no?
Sí, de todo en general, todo. Nos hemos unido todas las trabajadoras, que la patronal no pensaba que íbamos a llegar a este extremo, a la huelga, porque realmente nos hace falta a todas el jornal, porque hay mujeres que dependen de su jornal para mantener una casa, pero es que tampoco se puede vivir con el jornal que estamos percibiendo de 784 euros y el mínimo interprofesional. Estamos percibiendo anualmente 12.670 euros en 15 pagas y el salario mínimo interprofesional está en 13.510 euros y estamos percibiendo 840 euros menos anuales. Entonces yo creo que ha llegado el momento de llegar a la huelga, porque no nos han dado más opción y habrán unos servicios mínimos en todas las instituciones, evidentemente, en unos el 20%, en otros el 40%, en sanidad el 50%, cada centro tendrá sus servicios mínimos que haya puesto la consellería.
Y usted mismo me ha dicho que hay mujeres que dependen de ese sueldo para poder seguir trabajando, y era con lo que la patronal, de alguna manera, estaba haciendo fuerza. En caso de que la cosa se alargara, ¿ustedes han previsto cómo van a poder seguir manteniendo esta situación?
Pues esperemos, que es lo que te he comentado antes, que esto se solucione por el bien de la patronal, primero, bueno, primero por el bien de las trabajadoras, y segundo también por la patronal, porque es que esto está va a repercutir en todo, en ambas partes. Entonces, no sé lo que haremos y a dónde llegaremos, pero de momento estamos ahí duras y a la lucha para que esto se nos solucione, el convenio. Porque no podemos vivir con las migajas que nos están dando, porque estas son migajas. Éramos esenciales en la pandemia, nos han dado el doble de trabajos, para desinfección, para todo, y vamos, a nosotras no nos sirven que nos dé las gracias, que somos imprescindibles para que otras personas realicen su labor, pero nosotras queremos lo que nos corresponde de por ley. Tampoco queremos tantas gracias y que se nos reconozca, queremos lo que nos corresponde de por ley.
Pues
nada más.
Carmen, recuerde dónde se van a manifestar y a qué hora.
Pues mira, va a haber la manifestación, es hoy y mañana, de momento, en la Plaza María Agustina, y mañana en la Plaza de las Aulas, a las 11 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía. Y a partir de ahí, pues ya nos irán diciendo que las movilizaciones que vamos a hacer y dónde.
Pues Carmen Tamarit, espero que todo esto se solucione lo antes posible y que les den lo que ustedes se merecen, porque lo único que piden es eso.
Pues sí, un salario digno para las trabajadoras y para todo el mundo, porque no podemos vivir con este dinero que nos están dando.
Muchas gracias.
Y no queremos más tampoco.
Muchas gracias.
Vale.
Un abrazo muy fuerte.
Vale, adiós, adiós.
Estás a la 92.2 FM. ¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Villarreal. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Villarreal. Telèfon 964 52 55 88.
En Fama Living Castellón somos honestos. Solamente esta semana un 15% de descuento real en tu nuevo sofá totalmente personalizado. Solo hasta el 27 de noviembre. Nos encontrarás en Camila Alcora, número 2 de Almasora, delante de Chimeneas Batet. Fama Living Castellón, sofás para disfrutar en casa.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Pack up, I'm straight enough.
Bé, i pareix que amb aquest, diguem, no és el fi de la pandèmia, però diguem que torna la política un poquet a la normalitat, pareix que és unanimitat que hi havia fins ara a l'Ajuntament d'Almassora s'està tancant un poquet. I per això anem a parlar amb la regidora d'Urbanisme, Carmina Martí Navarro. Bon dia, Carmina.
Bon dia.
Sí, anem a parlar de dues notes de premsa que hem rebut per part del Partit Popular d'Almassora. Si li pareix, es comencem en Nisa, que està afirmant que després de tots els tractes i després de totes les reunions que vostès des de l'equip de govern han mantès amb el port de Castelló, que fins i tot no sé si van arribar a firmar un conveni per ajudar-se mútuament, perquè sabem que el gran malestar que té la platja d'Almassora és per aquesta ampliació que es va fer en el seu dia per part del port de Castelló. Pues bé, ara el Partit Popular d'Almassora diu que han parlat amb el Senat i que no hi ha res signat amb aquesta entitat portuària per regenerar la seua platja. Què ens poden dir des de l'equip de govern sobre aquest tema?
Bé, nosaltres el que podem dir és que la mateixa informació que tenim nosaltres, l'equip de govern, el tenen tots els partits polítics, tots els grups polítics del consistori i també les associacions de veïns de la platja. Perquè aquesta és la forma que vam decidir ja fa un temps, possiblement fa un any, quan vam començar a treballar en aquesta línia, després de demanar un estudi en el que analitzàvem la problemàtica de la costa d'Almassora. Ja fa quasi un any que se'ns va entregar este treball, aquest estudi diagnòstic, i a partir d'ahir vam encetar una línia de reunions i de contactes, de declaracions institucionals, de reclamacions conjuntes, com he dit, tots els grups polítics del consistori i les associacions veïnals. El treball ha donat els seus fruits i tots ho saben. Tots saben aquesta informació perquè l'hem compartida i hem anat als mateixos llocs a sentir les mateixes declaracions dels responsables tècnics i polítics de les institucions a les que ens hem dirigit. Com dic, fruit n'ha tingut perquè, en primer lloc, Costes ha canviat el nivell de prioritat de la nostra actuació de regeneració d'un nivell poc prioritari i l'ha ficat a la primera línia de prioritat. Per tant, això la directora general de Costes li va anunciar a l'alcaldessa en una reunió telemàtica fa uns mesos, se va ficar en coneixement de tots, és algo que ens tenim que alegrar. I sabem també, perquè s'ho han dit en dues reunions a tots els portaveus dels grups polítics, l'última molt recent, en el mes d'octubre, els responsables de Costes a nivell provincial, que aquest projecte de regeneració de la platja d'Almassora està en fase d'elaboració del plec per a contratar el projecte. Mm-hmm. Això, com dic, a principi d'octubre vam anar tots els grups polítics a la delegació de Costes Provincial i és el que ens van anunciar. Per una banda, i se tema. Per tant, com dic, el treball conjunt va donar els seus fruits, és un esforç de tots i el resultat és este, l'anunci de que la prioritat de l'obra de regeneració de la costa d'Almassora ha canviat d'una prioritat mitja a una prioritat important, o sigui, en primera línia. Uh-huh. Repetís. I per altre costat, el tema del port. El tema del port és per a nosaltres, per al poble d'Almassora, un fet històric, que el port, la institució portuària que tant ens afecta i hem reclamat durant anys que se reconeguera, ha reconegut ara que efectivament les successives ampliacions del port ens han afectat en la nostra regressió. I això no ho diem qualsevol responsable polític d'ací, d'Almassora, dirigents de qualsevol partit o de l'equip de govern, que ho diem i ho han reclamat, sinó que el que ho va dir ni més ni menys que és el president de l'autoritat portuària de Castelló, Rafa Simó, que en declaracions públiques fent balanç de gestió del seu primer any al capdavant del port i en el mes de setembre en una reunió també en tots els grups polítics i en totes les associacions, així a l'Ajuntament d'Almassora, ens va dir clarament que per al port invertir en la platja d'Almassora és una prioritat i que té el compromís ferm de fer-ho. En dos vessants, a dos nivells. Una, a col·laborar en este projecte de regeneració més ampli que Costes està treballant, en el que estan treballant per a tindre un projecte, en el ple de condicions per a tindre un projecte. I, per altra banda, ens va manifestar el president de l'autoritat portuària davant de tots els grups polítics que vol fer una actuació menys ambiciosa per a l'any 2022, o sigui, imminent. Uh-huh. Això és el que va dir així Rafa Simó en el mes de setembre davant de tots. Sí, sí. Fórmula jurídica no sabem encara ninguna, perquè està clar que col·laborar dues administracions distintes, costes, administració de l'Estat i el port, que no té competències en aquest tema, és complicat. I això ho saben tots, perquè tots els que han gestionat administracions públiques saben que després com se desenvolupen aquest tema de competències és difícil de conjugar. I si el titular és que no hi ha conveni, pues no sabem si n'hi haurà conveni o el que n'hi haurà. El que n'hi ha de moment, i escassament han passat menys de 2 mesos, és la voluntat manifestada, sí, per el president de l'autoritat portuària, primera, que reconeix el problema, que va a col·laborar en el projecte d'inversió de regeneració de la costa i que va a col·laborar en un projecte no tan ambiciós que executarà en l'any 2022. I és més, és davant de tots també, en la visita que vam fer en la Direcció Provincial de Costes, vam quedar que treballaríem a 3 bandes per a definir aquest projecte. Uh-huh. El projecte que el port vol invertir a la nostra platja en l'any 2022. Sé que ho he explicat tot massa possible, però espera que la gent ho entenga, que l'àmbit de treball ha sigut un conjunt, que tots hem estat en aquestes converses i hem sentit el mateix, i que me pareix desleal que el Partit Popular ara fiqui en dubte aquesta voluntat ferma, clara i decidida que el Port de Castelló ha manifestat de col·laborar en el poble d'Almassora. Decisió, a més, històrica, insistís, uh-huh, històrica. I me pareix molt greu que ho posi en dubte, i per això la postura d'aquest equip de govern, i la meva en concret com a promotora d'aquesta forma de treballar, és que si la manera de treballar del Partit Popular té que ser esta, possiblement tinguem que deixar de treballar d'esta manera oberta i d'esta manera a tots. Que insistís, crec que ha donat bons fruits, i crec que és la forma en la que tenim que treballar conjuntament tots, perquè és un tema de tot el poble i és un tema per a tot el poble, per a tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, la nostra postura, crec que la voluntat és continuar treballant d'esta manera, però l'advertència al Partit Popular de que si continua dient coses que no són veritats, dient mentides, entenem que és que no vol treballar conjuntament i vol apartar-se del Consell.
Per tant, jo imagine que des de part de l'equip de govern d'Almassora, cabrejats, perquè bé, mai han dit vostès que hagueren signat un conveni en l'autoritat portuària, que simplement hi ha un compromís ferm per part d'aquesta autoritat, i per tant que el Partit Popular faig aquestes declaracions ara mateix, doncs no ajuda en aquesta unanimitat que s'havia format en aquest ajuntament, sobretot per ICB de la platja que tant necessita i que, per exemple, fa unes setmanes ha tornat a ser maltractada per un temporal marítim.
Correcte. Uh-huh. Jo crec que tu ho has definit molt bé, no ajuda aquesta actitud del Partit Popular, que el que nosaltres pensem que dona fruits és la unanimitat, i que ningú responsable polític d'aquest ajuntament ni de fora ha mencionat mai la paraula conveni, per tant això no s'havia parlat mai, simplement se va dir el compromís, que ja és molt, el compromís cert de que pressupostàriament hi hauria una partida per a invertir en l'any 2022 del port, i això ho va tornar a manifestar en premsa fa escassament uns dies els responsables de l'autoritat portuària, però que la ferramenta jurídica no s'ha dit, i tampoc ho sabem quina gastaran. Jo no sé quina gastaran per a fer possible este trasbàs de competències, però nosaltres no mai hem gastat aquesta paraula. Per tant, jo sí que crec que aquestes manifestacions posen en perill el treball que havíem iniciat i que per a mi seguís posant en valor la unanimitat. Però bueno, ells sabran si volen seguir per aquest camí o per el camí del consens.
Sí, el passat divendres van tindre vostès plenari, no?, i hem rebut també una altra nota de premsa en el que això es pren com distància per part del Partit Popular, no?, d'aquesta tolerància o respecte que havia fins ara a l'Ajuntament i al plenari, no? Perquè vaig a llegir el titular en castellà, val? Perquè la líder del Partit Popular, Maria Tormo, exige al PSOE destinar el mal gasto en propaganda a reabrir los recursos que cierra. Jo imagine que per a vostè, com a regidora d'urbanisme, com a... que s'han fet moltes tasques en aquesta matèria noves a la ciutat en infraestructura, no? I que s'estan fent ara mateix. Imagine que va ser un moment del plenari difícil?
Sí, bueno, jo evidentment el plenari vaig escoltar atentament el que van dir, i és veritat que el diagnòstic que va fer el Partit Popular jo crec que s'adequa molt poc a la realitat. Ells tenen que fer la seva tasca de crítica, però jo entenc que la feina de l'oposició no és únicament criticar per criticar i diagnosticar que està tot mal. Jo crec que n'hi ha que aportar també i que reconèixer el que s'està fent i, per una altra banda, reclamar el que tu creus que s'ha de fer a més. Jo crec que això és la tasca de l'oposició. Diagnosticar que és tot un caos crec que no s'adequa a la realitat, perquè la gent ho pot veure al carrer. I el que nosaltres vam intentar dir és que venim d'una època complicada, una època després de l'any 2020 de pandèmia, de l'inici de la pandèmia, 2021 també de pandèmia, en el que hem intentat ficar el focus d'atenció en uns aspectes que crec que ha donat resultat. Per una banda, l'atenció a serveis socials i l'increment de les partides d'ajudes, que ha sigut considerable. Per una altra banda, l'esforç que s'ha fet també de destinar ajudes a autònoms i a aquells sectors que han patit més directament els efectes de la pandèmia, que hem destinat molts diners en les ajudes que conjuntament s'han tret en Diputació i en les ajudes autonòmiques. I, per una altra banda, l'esforç inversor que tot el poble pot veure al carrer. I el diagnòstic que van fer era pràcticament de que no s'està fent res, de que tot està endarrerit, i no és cert. Estem acabant unes obres molt importants de quasi 600.000 euros al carrer Sant Jaume, que estan pràcticament acabades. Anem a iniciar la segona fase de la vila. Anem a iniciar obres al polígon del Mijares. Estem ja també per a iniciar obres en la nova comissió, el que serà la nova comissaria de policia. Estem fent obres als dos col·legis que s'estan ja molt avançats, el Col·legi Ambaixador i Santa Quitèria. Estem fent moltes obres que possiblement en el temps, vist de l'exercici pressupostari del 2021, s'han endarrerit un poc perquè eren projectes importants, però que ara estan veient el seu fruit, i que si no, a final d'este any, algunes d'estes que t'he enumerat iniciaran, com la comissaria, com les de Botànica al Duc, que ja s'estan veient quasi fa un mes en marxa, pues moltes altres en els primers dies de l'any 2022 també veuran la llum. Per tant, aquestes crítiques que van fer de que és un caos, que el poble d'Almassora és un caos i que tot va mal, crec que no és just i que no s'adequa a la realitat que tot el món pot veure al carrer, com l'esforç inversor és important en este any 2021 i la projecció que farem del 2022, que serà continuar en este ritme. I el tema que titulava la portaveu de que destinem els diners en propaganda o en publicitat, crec que dia altres coses, bueno, jo crec que cada línia de treball s'ha de publicitar, hem de contar les coses que estem fent, i els diners que se destinen a publicitat no se lleven d'una altra línia, perquè, com dic, evidentment està tot atès, se fan inversions, se destinen diners a serveis socials, i jo crec que en la dificultat que ha tingut aquesta època de pandèmia, en el que vam voler transmetre nosaltres en el plenari l'altre dia, és que podem estar relativament satisfets del resultat que hem tingut. No s'està sempre 100% satisfet, perquè s'ha d'entendre que se poden millorar moltes coses, i en això estem, reconeixem el que podem millorar, i veure de quina manera podem ficar en marxa aquestes millores, però negant, com no, que ha sigut tot negatiu en este any 2021.
Pues regidora d'Urbanisme d'Almassora, Carmina Martín Navarro, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos aclarit totes aquestes declaracions que es fa per part de l'oposició sobre totes aquestes matèries que estan damunt de la taula. Moltes gràcies i hasta la pròxima.
Gràcies a tu. Don't stray, my kind, your kind. I'll stay the same, like a don't stray. Oh, stay, stay, stay.
Oh, stay, stay, stay. Estás a la 92.2 FM.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila Real.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Las oportunidades están para aprovecharlas. Benefíciate de las ofertas del Black Friday y compra online o en tienda pagando cómodamente con tu tarjeta de Grupo Cooperativo Cajamar. Sin preocupaciones, paga mes a mes. Consulta condiciones en nuestras oficinas o en la web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
En Caixa Rural Villarreal te resolveremos tus dudas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló.
Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com, el portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Si eres agricultor, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a ofrecer tus cosechas a un mayor número de profesionales y recibir más ofertas por tus cosechas para su venta. Y si eres comerciante, utilizar naranjasyfrutas.com te ayudará a encontrar las cosechas que estás buscando de una forma rápida, pudiendo así contactar fácilmente con el agricultor. Es un servicio totalmente gratuito. Si quiere contactar con ellos, puede mandar un email a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620-819164. Ahora sí, hablamos de agricultura como cada lunes y tenemos con nosotros a Víctor Viciedo. Buenos días.
Buenos días, Susana. Buenos días a toda la audiencia.
Presidente de ALIB, de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Y también a Pepe Montagut. Buenos días.
Buenos días, Susana. Y buenos días.
Presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Bueno, yo tenía muchas ganas de que llegara el lunes porque ustedes esta semana tuvieron una reunión que han venido reclamando desde hace un año y medio y que por fin llegó el momento sin ser en este caso asociación que les permitía que les ofrecieran una reunión, o sea, es decir, una reunión oficial, acabaron recibiéndoles, ¿no? ¿Quién la recibió y cuándo?
Bueno, el que lo recibió fue el secretario autonómico, señor Roger Llanes. Y poco más o menos al principio de la reunión nos dijo que él pues venía a escucharnos.
Sí, pero para escucharles, antes cuando ustedes han entrado, me decía Víctor, ¿ustedes para pedir una reunión con Consellería de Agricultura tenían que ser oficialmente qué?
No, vamos a ver, nosotros podemos pedir una reunión con la Consellería y la Consellería, por supuesto, tiene que concederla porque al fin y al cabo está a nuestro servicio. Y lo que ocurre es que tenemos que ser organización agraria para formar parte del sector sector agrario. El sector agrario es donde se deciden las cosas en consellería. Del sector agrario forma parte las cooperativas de producción y de servicios, el Comité de Gestión de Cítricos, ABA, la Unión y la propia consellería. Entonces, yo les dije al señor Roger Llanes que por qué no podíamos tener nosotros un vocal en el este Consejo Agrario y o sector agrario, y él nos dijo que es que nosotros no éramos organizaciones agrarias, nosotros somos asociaciones legales, locales, legalmente constituidas, pero bueno, da igual que seamos locales que autonómicas, nunca seremos del sector agrario mientras no tengamos esa consideración. Esa consideración, escucha, es de 1977, por la ley de 1977. Allí se establecía quiénes eran organización agraria. Por cierto, allí no estaba la Unión, estaba COAC. Entonces, el señor Roger Llanes nos dijo que la Unión era porque era una escisión de COAC. Yo no sé por qué regla de tres la han hecho también que sea organización agraria. En cualquier caso, en una ley, la 12 de 2014, se estableció que tenía que haber comicios en el campo. Y lo único que no se hizo es hacer el reglamento por el cual se pondrían todas las condiciones, pues, para poderse presentar a esos comicios, quiénes podían ser los que votaran, etcétera, etcétera. Ese reglamento no se ha desarrollado. Pero el punto 2 de esa ley dice que mientras no se desarrolle el reglamento y no se realicen esos comicios, siguen siendo organizaciones agrarias aquellas que lo eran en la ley de 1977. Es decir, nunca se va a desarrollar este reglamento, siempre serán los mismos los representantes de los agricultores, queramos o no. Esto yo creo que no se llama democracia.
En teoría.
Yo le pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque para no formar parte de esa mesa de decisiones, han tenido que tomar las decisiones que hay en este momento sobre la mesa a partir de todas las movilizaciones y todas las manifestaciones que han ido ustedes llevando a cabo, porque antes de esto prácticamente no se reconocía ni que había cotonet.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo que yo creo que se había hecho la reunión, o habían preparado la reunión, es un poco para darnos el contento, o decir, bueno, ya nos hemos reunido con esta gente y fuera y se acaba. Lo que está más claro que el agua es que las palabras que dijo el señor Roger Llanes, de que venía a escucharnos, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Si tú has recibido durante 3 años escritos de nuestras asociaciones, poniéndote sobre aviso, poniéndote sobre conocimiento de todas las situaciones, tanto del mercado como del cotonet, que tú vengas a escucharlos ahora, o una de dos, o tú no has leído las cartas y las has echado a la basura, o tú no tienes ni idea por dónde vas, porque además nos da el tiempo de decir, no, yo solamente puedo estar una hora. Que es cuando yo, pues, me piqué, la verdad, me piqué y le dije, oiga, mire, le voy a decir a usted una cosa, su tiempo puede ser muy valioso, pero el nuestro es igual o más valioso que el suyo. Claro, el hombre ahí se puso nervioso y a partir de ese momento el derrotero de la reunión ya fue un poco más bronco, más agresivo, aunque no se pasaron de palabras, ni mucho menos. Pero lo que no es lógico es que el señor Roger Llanes diga estas palabras, con una particularidad. Lo que el señor Roger Llanes dijo que no iba a aportarnos soluciones, ¿recuerdas, Víctor? Cuando dijo, no, yo no voy a darles a ustedes soluciones.
O sea, este señor dijo, venía a ayudarles y, o sea, venía a escucharles,
pero no, voy a darles,
pero no venía a aportar soluciones.
Pero fíjate tú lo que hace el señor Roger Llanes. El día anterior, o los 2 días antes, me figuro ese día, el día anterior, el lunes, que por eso creo yo que la suspendieron el lunes, la dieron el martes, el señor Roger Llanes hizo unas declaraciones en prensa, en Valencia Fritz, explicando todo el tema del cotonet, el mercado y no sé cuántas cosas más. O sea que tú nos vienes a decir que no hay soluciones, habernos dicho, oiga, mire, lean ustedes el Valencia Fritz, que es todo lo que yo les voy a contestar. Nos hubiéramos ahorrado el viaje a Valencia porque para solucionar con él nada, absolutamente. O sea que él ya tenía premeditado prácticamente, creo que pasar el trago y fuera, pero se equivocó.
Entonces, en esa reunión le dice que no va a aportarle soluciones, pero finalmente se llega a tocar el tema. Supongo sí, que sí, ¿no?
Sí, vamos a ver. Nosotros tocamos los 5 puntos que llevamos en las reivindicaciones. Pero, de alguna forma, las vomitamos al ver que estaba, teníamos el tiempo limitado. Entonces, decidimos vomitarlas allí, las 5, y a ver de cuál hablábamos, ¿no? Se tocaron un poquitín por encima todas ellas. Y luego, pues efectivamente, las soluciones o los comentarios que hizo el señor Roger Llanes, no estamos de acuerdo con ellos en ninguno de ellos.
Para por ejemplo, algo para que el oyente sepa.
Pues sí, yo te lo voy a decir uno, muy, muy importante. Una de las cosas que dijo, muy importante. Cuando estábamos hablando del tema de los residuos, del límite de residuos del metilgloperifos, que le dijimos, le planteamos claramente una cosa, que nosotros íbamos a pedir otra vez la autorización excepcional del metilgloperifos para los meses de marzo, abril y mayo, y que esperábamos que la consellería nos apoyara y lo pidiera también. El señor Roger Llanes se puso a hablar, pues efectivamente, de lo mismo que dijo el ministro, de residuos, que si nos corta el mercado y tal. Allí teníamos nosotros un químico con nosotros, Ricardo. Y le contestó, oiga, señor Roger, que los residuos acaban siendo metabolitos. Y el metabolito no es tóxico. ¿Y tú sabes lo que nos contestó?
Sí, dígame, no lo sé.
Sí, pero mira, por medio del metabolito se puede averiguar que el producto que ustedes han tratado es el metilcloperifos y que, por lo tanto, el metilcloperifos está prohibido. Entonces, al averiguar que ustedes han tratado el metilcloperifos, puede ser que les cierren frontera, puede ser que les rechacen las grandes superficies, las mercancías. Bueno, pues ahí volvimos a saltar otra vez. Digo, oiga, señor Llanes, se lo decimos muy claro. O sea que a nosotros nos pueden averiguar que hemos echado metilcloperifos y por lo tanto nos pueden cerrar la frontera o suprimir envíos a las grandes superficies, y todas las grandes superficies que hay en Europa están recibiendo mercancía con pesticidas y plaguicidas prohibidos, entre ellos el metilcloperifos y el clorpirifos. Turquía 141 interceptaciones, lo mismo que Egipto. Digo, entonces, ¿qué resulta? ¿Que a estos países no les cierran las fronteras y a nosotros, por un envío que nos pueden pillar? Oiga, ¿esto que usted cómo lo cataloga? O sea, que los países están comiendo toda la mierda que viene de terceros países y nosotros, porque nos pueden pillar un envío cualquiera usado de metilcloperifos y nos quieren rehusar ya la mercancía. Oiga, usted debería tomar, la administración debería tomar conciencia de lo que está diciendo y poner un poco en vereda a las grandes superficies que hoy mandan al mercado.
Por aclarar lo que ha dicho Pepe, lo que está diciendo el señor Llanes, y lo dijo clarísimo, es que la culpa de que no se haga la autorización excepcional del metilcloperifos no la tienen ni ellos ni el ministerio, sino que lo tienen las grandes superficies, nuestros clientes, dijo, porque son nuestros clientes los que no quieren saber nada de LMR. O sea, que no haya LMR, que es lo que nosotros decimos, no hay residuos, las grandes superficies no quieren saber nada. Ellos lo que no quieren es que nosotros utilicemos el metil, cuando resulta que legalmente es una autorización excepcional que Europa no se mete en que tú la hagas, que la haga el gobierno de España, el país pertinente, según la ley y según lo ha hecho también Italia. Es decir, yo no sé si el señor Roger Llanes nos miente, porque me cuesta mucho creer que las grandes superficies están comprando productos a terceros países que han sido tratados con metil, tengan o no tengan residuos, porque el señor Roger Llanes lo que nos dice es que aunque no tengamos residuos nosotros, las grandes superficies no quieren que utilicemos el metil. No sé si me he explicado. Entonces, o miente el señor Roger Llanes o hay que, perdón, figurativamente, hay que quemar las grandes superficies.
Pero lo que yo me refiero es, cuando ustedes hablan con él, él se mantiene en esa posición.
La defensiva en todo momento. A la defensiva en todo momento, lo cual significaba que él no venía a darnos ningún tipo de solución ni ningún tipo de diálogo a nosotros. O sea, claro, él estuvo a la defensiva. ¿Por qué? Porque además yo pienso, y después lo he visto yo, claramente las declaraciones que hacen el Valencia Furiz, que además tampoco aporta ninguna solución. Que después, si quieres, tratamos una de las cosas.
El día 19, ustedes tuvieron la reunión el martes 16, bueno, el día 19... en el Pleno del Consell se vuelve a aprobar un convenio entre la Conselleria de Agricultura y Transición Ecológica con la Universidad Politécnica de Valencia, donde aportan 57.000 euros más para un proyecto de investigación y experimentación que permita el desarrollo de nuevos métodos ecológicos de control de plagas forestales. Es decir, siguen todo el tiempo la línea de gastar dinero en...
Sí, en investigación, pero no en
para acción. Control de plagas.
Efectivamente. Vamos a ver. A mí me parece muy bien que se gaste dinero en investigación. Uh-huh. Pero mientras ellos siguen investigando, nosotros estamos sufriendo la plaga. Lo que nos tienen que dar es una solución inmediata, porque ya llevamos uno, dos, y el año que viene será el tercero, y luego el cuarto, y seguimos investigando. O sea, vamos a ver, vamos a dejar ya los métodos experimentales y vamos a ir a los métodos que son una solución al problema. Luego, si en esos métodos experimentales, invirtiendo dinero, llegas a una solución al problema, perfecto. ¿Que no llegas? Pues seguiremos con los métodos que funcionan. Pero no podemos arruinar la agricultura valenciana invirtiendo muchísimo dinero en métodos experimentales que no funcionan.
Sí, en este caso lo que dicen es que quieren utilizar semioquímicos.
Bien. A mí me parece perfecto.
Y agentes de control microbiológicos.
Ojalá funcionen. Sí, pero ojalá funcionen. Susana,
y además,
Susana, sí, fíjate una cosa. El señor Roger Llanes dijo claramente, al ver una entrevista, y allí lo repitió, que desde 2009 a 2015 no se hizo nada absolutamente en contra de...
De esta plaga que ya reconocen.
En cambio, desde 2015 a 2021 se habían tomado muchas decisiones, habían empezado a investigar cosas, se habían puesto en práctica la lucha biológica y tal. Y yo le contesto, oiga, señor John Roger, ¿sabe usted que la plaga está totalmente descontrolada? O sea, que si usted está echándose, alabanzas a su persona...
En este caso lo que decía estaba poniendo todo lo que podían para poder avanzar en
esta
lucha.
Pero es
que
no han puesto nada, es que están poniéndolo... A ver si nos enteramos de una cosa... estas subvenciones que se están dando incluso para aumentar y reformar los
insectarios y demás
y tal, que hay como por ejemplo de allá de no recuerdo el pueblo de la mosca
Caudete de las Fuentes,
exactamente,
sí.
Oiga, esto hace un año no se hablaba nada de esto, no se hablaba nada de subvenciones ni investigaciones ni dar dinero ni nada de esto, se habla ahora que es que ustedes han dado cuenta que no han hecho nada absolutamente,
pero yo entiendo,
y nosotros lo hemos echado en cara.
Pero yo entiendo que ustedes lo sufren y lo viven y además así lo expresan. Lo que también me gustaría que los oyentes entendieran la cantidad, o sea, lo que se ha avanzado a base de que ustedes, que son la representación de ambas asociaciones, han luchado. Porque ¿cuándo se ha visto una... a disposición del agricultor una cantidad de 3 millones de euros para los afectados del cotonet? Díganme cuándo.
Yo no lo
¿cuándo
he visto
se les han dado?
Susana, perdona, yo no lo he visto todavía. Y te lo voy a decir, porque tú te recuerdas a la campaña 2018-2019 que el señor ministro prometió, incluso el secretario autonómico de entonces y la consejera, las ayudas bis bis a los agricultores para la terrible campaña que habíamos padecido, de aquellos cero patatero. Y esto de 3 millones de indemnizaciones a los agricultores por el cotonet, falta saber de qué forma los van a entregar, cómo los van a valorar, el baremo que van a escoger, porque además, una cosa le dijimos, señor Roger Llanes, tenga en cuenta usted que ustedes mismos han reconocido la plaga y la ley de sanidad vegetal les está diciendo que al reconocer la plaga tenemos derecho a indemnizaciones.
Por eso, llegados a este punto, ustedes, claro, siempre quieren más y siempre vienen a eso, azuzando porque la vida sigue pasando y pero ahora están esas indemnizaciones que antes ni siquiera se reconocían. No se sabe cómo se va a repartir. No dejemos la demanda. Es decir, ¿cómo reconocen la cosa? Si les parece, una pausa de publicidad y abordamos tema demanda.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Amb l'arribada de Santa Caterina, Villarreal ja fa oloreta Nadal. En fruites i verdures La Menera t'ofereixen els autèntics productes de Santa Caterina.
torrons, figues, castanyes, fruits secs, a més de les millors fruites i verdures. Per Santa Caterina, fruites i verdures, la Menera t'espera. La Menera, plaça Colom 14 de Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Els dies 22 i 23 de novembre, les pimes valencianes tenen una nova cita per a impulsar la seua internacionalització en el 6è Congrés Go Global. En format presencial i virtual, el Go Global està organitzat per les Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana i Base Internacional i ISEX Espanya, amb fons FEDER. Dos jornades en les quals experts abordaran la logística internacional i el desenvolupament de l'e-commerce, la ciberseguretat i ciberintel·ligència per a l'exportació i les noves estratègies de sostenibilitat. Inscriu-te gratuïtament en www.congresogoglobal.com.
Ja estan ací les jornades gastronòmiques de l'Olleta de la Plana. Aquest novembre gaudeix als restaurants de Vila-real: El Faro, El d'Emilio, Los Maños, El Casino, El Miso, Birbar, Bárbaro, El Cortijo, El Rincón de la Olivereta, Gastronú, De Feli, Els Lluïsos, Caldero Rojo i Boncata. Accedís al QR que hi ha a la taula i participa al sorteig d'un dinar o sopar per a 2 persones en cada restaurant. Vine a Vila-real i tasta la millor olla de la Plana. Ajuntament de Vila-real, Regidoria d'Economia. Junts, Vila-real avança.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Don't stray, my kind, your kind.
Programa ofrecido y patrocinado por naranjasyfrutas.com, el portal donde los agricultores anuncian sus frutas y hortalizas para que los comercios mayoristas los puedan localizar fácilmente. Recuerden, es un servicio gratuito. Si quieren contactar con ellos, pueden mandar un mail a info@naranjasyfrutas.com o llamar al 620-819164. Continuamos hablando con Víctor Viciedo y también con Pepe Monteagut. Nos habíamos quedado en la cantidad que ha puesto la Conselleria de Agricultura a disposición de los afectados del Cotonet. Y Pepe nos decía, ya, pero ¿cómo lo veremos? Nos llegará. Bueno, hay una demanda. Es sí, decir, no lo dejemos, ¿no?
Sí, sí, hay una demanda. La gente te comenta, te habla mucho. En fin, esperamos a ver si al final se deciden y entregan los expedientes. Y podemos llegar a presentarla lo más pronto posible. Desde luego, porque la demanda, yo creo, de tal la forma que ha habido, que se ha desarrollado la situación, tenemos todas las posibilidades de ganarla. Y con muy poco coste de dinero. Y esto creo que el agricultor debería mentalizarse, que a veces hay que dar un paso adelante y decidirse. O sea, que no... Hay una cosa que siempre me han dicho, es que después a lo mejor nos piden más dinero. No, oiga, nosotros hemos valorado ya lo que nos puede pasar primero y después, es decir, el dinero o la valoración de lo que usted puede pagar, le hemos puesto todos en la demanda, el coste. Si es que va a resultar algún cambio, pues lógicamente lo consultaremos primero con los que se hayan presentado o adherido a la demanda.
A lo mejor si cuando concedieron esas ayudas, con lo que usted antes nos había dicho de cuando tuvieron también un problema, que estuvieron muy afectados, o se hubiera planteado una demanda, pues también hubieran destinado una cantidad y la hubieran hecho efectiva. ¿Sabe a lo que me refiero? Sí, al final también es tener un poco aquello de que suelto el perro, ¿no? Tiene una campaña, porque claro, ustedes a todo esto lo que quieren es tener una buena cosecha y que esa cosecha la gente la compre y la consuma.
Sí, antes de hablar de la campaña, Susana, quería decirte que la demanda, nosotros hemos puesto un plazo del 30 de noviembre para poderse adherir. No obstante, mientras nosotros lo ponemos en marcha, hablamos con el abogado lo prepara y tal, si alguien está en marcha con el papeleo de la demanda, siempre será bienvenida su documentación, ¿eh? Aunque estemos a 30 de diciembre.
Hasta el último momento.
Hasta el último momento mientras no se celebre el juicio, pues estaremos recibiendo documentaciones. Bien, el tema de la campaña publicitaria. La campaña publicitaria, pues sabemos que las administraciones públicas, ayuntamientos, la Diputación, la Consellería, el Gobierno de España, pues no han hecho ninguna campaña para promocionar los cítricos valencianos, digamos, en contraposición a todos estos productos que nos entran de fuera. Hemos visto en los supermercados...
Usted se refiere a lo que es nuestro país, no se refiere al extranjero. Por el extranjero sí, claro. Hubo el año pasado una campaña, ¿eh?
Sí, pero aquí en nuestro país no la ha habido. Y nosotros tenemos ahora mismo en nuestros supermercados naranja de Sudáfrica. Y hemos tenido naranja de Egipto y volveremos a tener naranjas y mandarinas de Marruecos y de Egipto. Y de alguna manera la gente tiene que saber diferenciar qué son naranjas españolas y cuáles no lo son. Porque por calidad las nuestras son más frescas.
¿Sabe lo que me pasó en la ciudad? Yo estuve en la ciudad de Pamplona. Yo recuerdo estar en una cafetería y el señor de al lado preguntar, porque quería un zumo de naranja, y preguntarle a la persona que estaba atendiéndole, al camarero, camarera, no recuerdo, le preguntó, ¿pero estas naranjas son de Valencia? Y a mí me dio una alegría. Porque se nota... O sea, la gente lo nota, aunque crean que no, la gente lo nota.
Sí. No, es que además el sabor es distinto por eso, porque estas naranjas que vienen de fuera se han recogido verdes, han pasado un tiempo en barco y bueno, efectivamente todo eso es pérdida de propiedades de los cítricos. Entonces,
y para que luego digan que los agricultores no están al día, ahora vamos a tener influencers.
Correcto.
¿No es eso en la campaña?
Sí, eso es.
Nosotros tres podríamos ser también de influencers, ¿eh? En este sentido.
Yo no sirvo para influencers. Sí, yo tengo demasiada edad.
Lo que está claro es que nosotros para poder promocionar nuestros vídeos de la campaña y nuestra cartelería, pues hemos organizado a una serie de influencers, como Somos Valencianos, Castellonenses, Raikuten TV, Al Plato, Ruralidades, Cosecha Directa, La Abuela en tu Cocina, Raúl el murciano encabronado, que es agricultor además. Bueno, pues toda esta gente va a trabajar en esta campaña, ya lo está haciendo. Hemos hecho que los dos vídeos que se han lanzado ya de la campaña han sido virales, han conseguido varios miles de visualizaciones. Esto se consta de que las personas entran, le ponen un me gusta, etiquetan a otra persona y entran en un sorteo de una caja de naranjas, ¿no? Aparte, para la cartelería tenemos a las Asociaciones Agrarias Independientes y a UPA, Asociación Unidos, o sea, Autónomos Unidos para Actuar, que también van a trabajar para nosotros, todo a coste cero.
Cero, eso es lo que yo quería decir, que nosotros no vamos a pagar nada absolutamente, a coste cero.
Fíjese, a mí todo esto me gusta mucho, porque en el momento que ustedes pongan en marcha esta campaña y empiece a funcionar, las administraciones públicas se darán cuenta de que los medios de comunicación, como somos nosotros, pues nos pondrán campaña y nosotros también recibiremos un poco de aquellos que ustedes han estado luchando. Todo esto es a coste cero y las administraciones públicas, en vez de gastar dinero, a lo mejor en otras cosas, que yo digo si son necesarias o no, pero vamos, que se consuma naranja es muy necesario.
Sí, pero detrás ha habido un tiempo y ha habido un trabajo y ha habido unas reuniones que hay que decirlas. Es decir, nosotros hemos conseguido en estos dos años últimos, en dos reuniones en Ciudad Real y una en Tarancón, y además contactar con muchísimas organizaciones a nivel nacional, que incluso en el 24F éramos, creo que entre matrices y filiales, creo que eran alrededor de 140 asociaciones. Claro, ahora puedes empezar una campaña como esta porque tienes conocimientos de gente, de organizaciones, de asociaciones a nivel de España.
Todo a coste cero.
A coste cero.
Y yo les digo que con
nosotros
el potencial.
Nosotros no recibimos subvenciones.
Pero con el potencial que tienen y el efecto llamamiento que tienen, si ustedes ponen en marcha esta campaña, quizá las administraciones públicas se den cuenta.
Que hace falta una
que
campaña.
Que hace falta una campaña en televisiones y en radio.
Efectivamente. Para que la gente se conciencie.
Bueno, y en periódicos escritos.
Para que la gente
que no
se conciencie que esa.
Andalucía está haciéndolo, la campaña. Sí.
Mirar el plátano de Canarias lo ha tenido siempre.
Sí. Andalucía lo está haciendo. Y aquí en Valencia, ¿por qué no?
Pues la gente lo que se tiene que concienciar es que hay una indecencia por parte de los supermercados nuestros. Porque yo no digo que en Europa, especialmente si está permitido, pues tengan naranja sudafricana y tengan tal. Pero en España, que tengamos compitiendo con nosotros naranja sudafricana y egipcia, eso es una indecencia.
Sí, pero entonces, mire, si nosotros le damos un poco la vuelta y explicamos la diferencia que hay entre consumir una de Valencia y una de Sudáfrica, al final esas grandes superficies lo que van a querer es vender. Y si nosotros le explicamos al consumidor la diferencia de propiedades beneficiosas para su salud, el supermercado no tendrá más remedio que plegarse a la valenciana, valenciana.
Una cosa importante es del consumidor que pida la naranja española, la valenciana.
Sí, pero para que el consumidor pida,
pero
usted
tiene
que decir.
Tiene que conocer la naranja.
Claro, le tiene que decir.
Porque si no, el supermercado o la gran superficie le va a colocar la fruta que él quiera.
Y al final el consumidor es el que manda.
Bien, para que veamos rápidamente las diferencias, porque claro, tú dices, mira, esta naranja y esta naranja son la misma. No, por calidad. Por calidad, la nuestra es de más calidad por una razón muy sencilla, porque aquella se ha cogido verde y está viajando. Entonces pierde propiedades durante el viaje.
Sí, oxida,
segundo, por su salud, porque nosotros cumplimos la exigente normativa fitosanitaria europea y ellos no, con lo cual contienen residuos que en Europa están prohibidos. Por nuestro paisaje. Porque si ellos llegan a sustituirnos, que lo están haciendo porque estamos abandonando, pues el paisaje valenciano se va a convertir en un secarral. Nosotros somos un bosque agrícola, un bosque de naranjos, muy bonito, que huele muy bien en primavera.
Ya lo creo.
Luego, por lo que estamos hablando de los gases de efecto invernadero, por ecología y demás, porque nuestros árboles son los que renuevan el aire que respiramos. Nosotros renovamos el 13%, los naranjos, el 13% de todos los gases de efecto invernadero que se emiten en toda la provincia, en toda la región valenciana. Y purificamos todo el aire que contaminan todos los vehículos que circulan por las carreteras valencianas. Luego, por economía nacional, porque nosotros pagamos nuestros impuestos aquí y generamos puestos de trabajo aquí, lo que viene de fuera no. Con lo cual, con todas estas diferencias, la gente tiene que tener muy claro que tiene que consumir naranja valenciana y española.
En este caso, yo iría un poquito más directa y les diría, muy sencillo, porque está muy buena. Y porque es como un vino. Cada variedad tiene un sabor. Es decir, podemos ser sibaritas de la naranja. La naranja que viene de fuera tiene un sabor solo y una textura. Aquí tenemos variedades, sabores y texturas. ¿Es cierto?
Sí, así es.
¿Qué más queremos? Y cada uno paga la calidad que quiere, porque además no una calidad de una naranja se paga de una manera, de otra calidad se paga de otra manera. Tenemos variedad y calidad, y sobre todo que está muy buena. Pepe Montagu, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Susana.
Y Víctor Vicido, muchas gracias por haber venido.
Bueno, gracias a ti, Susana.
Estás a la 92.2 FM.
Com expliques algú l'aroma d'un oli mil·lenari? Com descrius el sabor d'un plat amb estrella? Que tinguem centenars de receptes d'arròs? O la sensació d'un tast a peu de vinya? Hi ha coses que no s'expliquen. Qui ho ha viscut, ho sap.
Comunitat Valenciana. Mediterrani en viu i segur. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compraventa de cosechas en el campo.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen la duda.
Bueno, cal dir, quan queda un minutet, saludar a la gent que ens segueix des d'Alemanya, des de Brasil, des de Bucarest i, com no, també els que tenim més a prop, en Vilanova, també en Bornos, en Masnou, bueno, tots estos que ens donen saludats. Moltes gràcies per seguir-nos i estem molt satisfetes, no, Maria, de tindre estos seguidors que ens siguin de tan lluny, no? Recordeu, a on estarà esta ràdio esta vespre? Bueno, pues esta vespre estarà esta ràdio en directe en l'avenida La Murà. Per què? Pues perquè la tertúlia i la prèvia del eix important partit que tenim per a demà la farem des de l'empresa d'Orange de l'avenida La Murà i tindrem a Javi Mata en directe en els seus tertulians. Recordeu, este matí quan es començava el programa en recordava els tertulians que té, com per exemple un d'ells que m'allava molt l'atenció, que li diuen Paco, i Javi Mata, dues hores des del partit ja està allí, es començant a tindre-ho tot preparat, no se posa molt nerviós, i a la primera persona que veu entrar és a Paco, al tertuliano que té ell els dilluns, no, Maria?
És que
tens problemes avui en el micro i
sí,
ui, que
gent,
mal te sàpiguis
sí,
coses, no?
Pareix que no vull que parle, no, la ràdio, no sé què passa,
Bueno, ja ho sabeu, esta és per la Avenida La Murà, en l'empresa Orange estarà Javi Mata, el nostre Javi Mata, el gran Javi Mata de Ràdio Vila-real, per a parlar de lo que va ser el partit del cap de setmana i de lo que i de la prèvia al partit de lo que serà demà. Cuidado, que no tot el món pot dir que demà sí en la població tindrem el Manchester, eh?
La veritat és que no, no?
No, vamos, pràcticament no pot dir ningú. Les dues del migdia. Esta vespre recordeu que Javi Mata entrarà en directe en l'empresa Orange, en l'avenida La Murà, i podreu veure com se fa una ràdio en directe. Jo no m'ho perdria. Jo, que el veig fer ràdio, encara m'agrada veure com la fa, i el veig totes les dies. Les dues del migdia. Demà, ja saben, així, dos horetes en tots vostès, en la 92.2 de la freqüència modulada, en Ràdio Vila-real. I ara no se'n vagin perquè Javi entra.
Se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora.